Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El sector cultural arribarà al 100% d'aforament abans de dues setmanes, així ho ha anunciat aquest matí el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una entrevista de TV3.
El sector cultura, en el que jo, i ho sap el sector de la cultura, he lluitat molt, és un sector que evidentment necessita aquest 100%, el necessita, com aigua, com tots, però el necessita, però és un sector que, a diferència d'Europa, ha estat obert, i que per això hem lluitat molt. I que, a més, amb aforaments sempre algú superiors a altres entorns. I que sempre l'hem tingut gairebé obert. Hi ha hagut molt poc tancament, no parlo ara del mes de març i abril, sinó segones, terceres onades.
Actualment aquest sector es troba al 70% d'aforament permès. Argimon també ha valorat positivament la primera nit de reobertura dels locals d'oci nocturn en interiors i ha apuntat que s'han fet 20.000 lectures del codi QR que acredita el certificat Covid per poder accedir als locals.
No hem tingut incidències des del punt de vista aquesta de la lectura, repeteixo, sí. I ha estat una nit bé d'afluència de públic perquè hi havia moltes ganes. Jo crec que és molt bo aquesta normalitat, sobretot pels treballadores i treballadors de l'oci nocturn, que portava molt de temps tancat, per la gent jove i no tan jove que utilitza l'oci nocturn, i per la societat en general, que és bé una senyal de normalitat.
Argimon ha afegit que la pandèmia ha fet augmentar la xifra d'usuaris de l'aplicatiu La Meva Salut fins a 4 milions i mig. I en plena pandèmica, avui hi ha 4 malalts menys a les UCIs catalanes. Tot i això, encara hi ha 107 ingressats a la unitat de crítics. El Departament de Salut ha declarat 6 hospitalitzats més a causa de la Covid-19 en les darreres hores, que fa pujar el total fins a les 405 persones. La velocitat de transmissió ha baixat 0,2 en les darreres hores i se situa ara en 1, mentre que el risc de rebrot retrocedeix a 60, cosa que certifica una millora en l'evolució de la pandèmia. Pel que fa als grups escolars, baixen a 204 les classes confinades i ara mateix hi ha 6.314 persones en quarantena. No hi ha cap centre tancat completament, però sí que en 137 tenen algun grup afectat. I Rodalia recupera avui la normalitat després que Renfe hagi arribat a un acord amb el sindicat de maquinistes CEMAF i aquests han desconvocat la vaga prevista per aquest divendres i també la de dilluns i dimarts de la propera setmana. Encara es mantenen alguns serveis mínims per la vaga del sindicat ferroviari, però al ser un sindicat menor no s'han vist afectats els serveis mínims que la companyia ha confirmat que s'estan complint. I en la mateixa línia, Renfe ofereix més de 16.500 places addicionals en trens AVE i llarga distància a Catalunya per facilitar la mobilitat dels passatgers durant el pont del Pilar. La companyia ha programat la circulació de trens amb el doble de la seva capacitat habitual fins al 17 d'octubre. Pel que fa a la salut mental, el Fòrum Salut Mental i Addiccions ha reclamat celeritat al govern per implementar els plans d'acció i millora de la salut mental i les addiccions. Les entitats celebren que la situació ha millorat en comparació fa un any perquè la salut mental està a l'agenda pública amb una intensitat i una presència als mitjans que no s'havia vist fins aleshores. Tot i això, apunten que fer visible un problema i definir plans d'acció és només un primer pas i alerten que la situació continua sent molt difícil. I Barcelona podria evitar fins a 924 morts a l'any si complís les recomanacions de l'Organització Mundial de Salut d'accés a espais verds, segons publica l'Institut de Salut Global de Barcelona. La investigació ha analitzat més de 1.000 ciutats de 31 països europeus i conclou que entre totes elles podrien evitar fins a gairebé 43.000 morts prematures cada any si complissin amb les recomanacions de l'OMS. I temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça jugarà a l'estadi Johan Cruyff durant un any mentre durin les obres del Camp Nou i de l'Espai Barça. Abans, però, el Johan s'haurà d'ampliar fins a les 50.000 localitats. Ara mateix en té 20.000. Així ho ha confirmat el president del club, Joan Laporta, aquest matí en una entrevista a RAC1. Tot això, però, estarà condicionat a que el soci doni el vistiplau durant l'assemblea de diumenge que ve el crèdit de 1.500 milions de Goldman Sachs per començar les obres d'aquest espai Barça. El president s'ha mostrat confiat que el soci ho tirarà endavant per l'impacte econòmic que suposarà per al club en un futur. A més, un cop coneguts els resultats de la due diligence, Laporta ha reiterat que la gestió de Bartomeu va ser nefasta i sobre Messi ha recordat que mantenir-lo hauria suposat un risc per al club, ja que no hi ha marge econòmic de millora. També s'ha reafirmat pel que fa a la confiança que té la Junta amb Ronald Koeman. Estem amb ells fins al final, ha dit Laporta.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Un altre punt de vista.
Cap a aquesta hora al matí a Ràdio Estel, estem en directe, ara mateix 6 minuts que passen de les 11, doncs us volem oferir sempre un altre punt de vista. Avui som 8 d'octubre, ja fa més de dues setmanes que som a la tardor, i en aquesta època de l'any, la veritat és que amb les temperatures més baixes i els dies més curts, són molts els que aprofiten per agafar el cistell i vinga, sortir al bosc per anar a buscar bolets. L'entorn natural, per tant, es converteix doncs, en l'escenari d'expedicions de boletaires que de vegades no són tan respectuosos amb els boscos com ens agradaria. Els següents minuts els dedicarem avui a, precisament doncs, a parlar de bolets i d'aquests espais naturals, boscos i muntanyes, que cal cuidar i protegir per poder seguir gaudint d'aquestes temporades boletaires tan celebrades. I per fer-ho, per oferir-nos un altre punt de vista, ja contem aquí a l'estudi de Ràdio Estel amb en Robert Roc. Ell és tècnic de conducció d'activitats esportives en el medi natural, també tècnic superior en gestió forestal i medi natural. Bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Robert.
Hola, bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
I avui també contem via Zoom amb Juan Martínez de Aragón. Ell és enginyer forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bé, amb el Robert ja ho hem comentat jo abans de començar l'entrevista. A veure, fora micro li deia, Robert, tu ets boletaire? El Robert em deia... Ho he intentat, no, Robert?
Algunes vegades ho hem provat, però sense èxit.
Però sense èxit. Tu, Juan, sí que ho ets, eh?
Bueno, más que boletaire, soy más investigado, porque luego termino un poco harto de las setas y de lo que es el fin de semana no me gusta tanto, ¿no? Pero sí, me gusta mucho ir a buscar setas.
I per tant, ja hi has anat aquest any a buscar bolets?
Sí, claro, cada semana voy porque por el trabajo tengo que ir a revisar todas las parcelas que tenemos y de seguimiento y demás, pero también sí que he ido algún fin de semana, he ido a ver cómo está la cosa.
I quins has trobat, per saber?
Bueno, en este momento podemos encontrar prácticamente todas las especies que hemos encontrado en otoño, desde Old de Rech, el Rech, el Pinatels, Robellons, Camagrox, Seps, incluso podemos encontrar ya Fredolix, prácticamente todas las especies.
I escolta'm, Juan, ara que no ens escolta ningú, ens pots dir on vas a buscar bolets? Perquè això també a vegades no se sap ben bé cap a on haig d'anar.
Pues mira, yo me meto en cualquier tipo de bosque que más cerquita de casa, aquí en Solsonés, y entonces voy y busco. ¿Qué encuentro? Feliz. ¿Qué no encuentro? También feliz porque he estado disfrutando de lo que es el bosque.
Ajá. ¿Ens espera una bona temporada de bolets, creus?
Pues es difícil de decirlo, ¿no? Porque todo dependerá de cómo sea la climatología. Hasta ahora septiembre ha sido muy lluvioso, pero ahora octubre parece ser que no va a ser tan lluvioso, sino va a ser más bien seco y caluroso. Y eso puede ser que nos haga que se paralice lo que es la producción.
Creieu, tant el Juan com el Robert, que a Catalunya contem amb bons boscos, no? Això està clar, però per anar a buscar bolets, com ho veieu, Robert?
Sí, home, és una pràctica, doncs, com comentava, molt, molt familiar, no? És una pràctica que pots anar en família, pots anar-hi sol, pots anar en grup... I, per tant, doncs, aquí a Catalunya doncs, és típic, a més, i hi ha molta tradició d'això, no?
Uh-huh. Juan, com ho veus tu?
Hombre, está clarísimo. Catalunya es un país de bosques y, por lo tanto, tenemos un potencial enorme en cuanto a lo que es la producción y productividad de los bosques, ¿no?, en cuanto a setas. Lo que pasa que luego a lo mejor tocamos el tema, ¿no? Tenemos que saber que prácticamente el territorio es de titularidad privada. Y eso es importante, ¿no? Porque cada vez que nos metemos a un bosque, pues nos estamos metiendo en casa de alguien. Y eso hay que saberlo.
Justament ho estàvem parlant, abans amb el Robert, l'importància de l'espai, no?
Sí, correcte. És a dir, Bueno, quan anem a la muntanya hem de comptar que quan trepitgem aquell sol, doncs el 80% a Catalunya és sol d'un veí i el 20% és sol nostre propi, perquè és de propietat pública. Llavors, per tant, hauríem d'anar amb unes actituds doncs, com quan anem a veure un amic o un veí a casa, no? I tindré aquesta idea, no?
Uh-huh. Existeixen aquestes bones actituds a l'hora, o sigui, aquesta bona convivència, Juan, a l'hora d'anar a buscar bolets?
Bueno. De esa manera, porque sí que es cierto que, bueno, la mayoría de la gente que va es respetuosa, no deja basuras, cierra las barreras de los animales, etcétera, etcétera, pero hay mucha gente que no. Hay gente que deja los coches aparcados en cualquier sitio sin preocuparse de que por ahí tiene que pasar camiones, que pueden pasar tractores, lo dejan en zonas de pastos donde realmente dan mucho daño a lo que es la compactación del suelo, dejan barreras abiertas, con lo cual se escapan los animales. O sea que sí... Y no, o sea, lo que está claro es que hay tantos boletaires, pues claro, que aunque un porcentaje pequeñito no haga bien las cosas, pues al final lo repercute entre todos.
¿Creieu que existeixen zones que són especialment favorables pel creixement de bolets? Silenci total.
Juan, millor que parli el Juan, que ell coneix més.
Zones, dices, ¿no? Zones de...
Sí, que zones, que digues, és que esta zona, o sigui, té com tots els punts a favor perquè creixin bolets.
Bueno, hay comarcas que son más productivas.
Yo no sé si t'estàs adonant, Juan, però estic estirant una mica perquè em diguis on puc anar a buscar els bolets.
No, es que prácticamente puedes entrar a cualquier bosque y encontrar...
I trobarem bolets.
Bueno, depende. Si es una zona donde ha ido lloviendo y las condiciones climáticas son las adecuadas, hay suficiente agua disponible para los hongos y para las plantas, pues encontraremos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ayer estuve en una zona en la que entré con una guía, estuve haciendo una especie de visita con unos alumnos y no encontré prácticamente nada en una zona, y a 100 metros de repente llenamos un cesto de pinatels y robillons. Entonces, es muy difícil decir, ¿no? ¿Dónde? Cualquier bosque puede ser muy buen productivo de setas siempre y cuando las condiciones son adecuadas. Entonces, hay comarcas que son más, que tienen más bosques, que llueve más, sobre todo en los meses de finales de agosto y septiembre son pues, zonas donde llueve más, ¿no? Por ejemplo, el Ripollet, la Garrocha, el Berguedà, son zonas que ya habituales, pues suele llover más, entonces es más probabilidad de encontrar más cantidad.
I també, Juan, a vegades és això, és el que tu deies, és tenir sort, perquè potser un dia doncs, en aquella zona no has trobat cap bolet i al cap d'una setmana provaràs bolets, pot passar això?
Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que las setas no son unos seres vivos que de repente salen de un día para otro. Sí que es cierto que hay algunas especies que son de crecimiento muy, muy rápido, pero hay otras especies, como pueden ser los pinatel, la llanera, los seps, que necesitan un periodo de tiempo para poder desarrollarse. Tenemos que tener en cuenta que debajo del suelo es donde se desarrolla todo, donde está el micelio, donde está eso que va a hacer que luego fructifique, ¿no? Serían como, así, a un símil, ¿no? Sería el manzano, y luego las setas serían las manzanas, ¿no? Entonces tienes un periodo de tiempo. En el caso se habla del robelló de estas especies alrededor de unos 21 días después de las lluvias, durante el otoño, ¿no? Pues bueno, hay que esperar.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Juan Martínez de Aragón, ell és enginyer forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, també amb Robert Roc, que ens acompanya aquí a l'estudi, tècnic de conducció d'activitats esportives en el medi natural i també tècnic superior en gestió forestal i medi natural. Clar, estem parlant una mica dels bolets en general, després li farem més preguntes del Juan Martínez de Aragón sobre els bolets concretament, però clar, una d'aquestes pràctiques d'anar a buscar bolets és que hem d'anar a la muntanya o als boscos, i per tant m'agradaria preguntar-los als dos: són respectuosos amb les muntanyes i els boscos? Escoltem això primer.
Oh, Avui, a Caçadors de Bolets, coneixerem el Roc, un expert boletaire de 14 anys, i la seva família, que al bosc passen a ser rivals.
Sí, Déu-n'hi-do, no?
Perquè es pelen fàcilment.
L'Enric Gràcia ens parlarà dels bolets amb esponja.
Podem arrencar amb un ganivet la seva pell.
Sabrem quins bolets coneixen els
actors. Clar, ara parlarem de si som respectuosos o no amb les muntanyes i els boscos. Estàvem escoltant un fragment del programa de TV3 Caçador de Bolets, no?, que alguns consideren que va perjudicar el món boletaire, perquè va fer que molta, massa gent s'hi aficionés, no? Creieu que s'han massificat els boscos?
Jo crec que, aviam, està tot massificat. Està massificada les platges, estan massificades les places els caps de setmana. Vivim en un territori a Catalunya que és limitat i molt urbanitzat. I, per tant, doncs, clar, tothom té dret a sortir i a gaudir, no?, de l'entorn natural i de la muntanya. La qüestió és com ho fem, quines són aquestes maneres d'anar-hi, no? Jo sempre penso que s'hauria d'anar amb molt respecte, sobretot per tindre en compte això, que el 100% de la titularitat de la muntanya és privada pública, vull dir, els boscos tenen una propietat, no? Òbviament ha d'haver un ús públic, i per tant, amb el tema dels bolets, doncs probablement hauria d'haver una regulació que permetés, i crec que si això Juan ho coneixerà molt millor que jo, però a Sòria i altres llocs s'ha posat en pràctica i amb molt bons resultats, no? Ahir mirava també les dades del Centre Tecnològic Forestal publicades a l'Observatori respecte a la producció del 2020, i eren pràcticament 2.700 tones de bolets. I el potencial econòmic del sector del bolet estaria sobre els 75 milions d'euros. Ostres, sí, cal tindre en compte realment que cal actuar,
Joan?
Vamos un poco tarde, como siempre, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en el caso de las setas, el tema de la cantidad de gente que viene a buscar setas no es nada nuevo. Tenemos que tener en cuenta que se han hecho diferentes encuestas a lo largo de los años. En el 2014 se hizo una encuesta a nivel de toda Cataluña y se vio que ya había alrededor de 1 millón de boletaires en Cataluña, ¿no? En el 2018 prácticamente eran 2 millones. En 2018, después de toda la pandemia y demás, yo no sé cuántos boletaires puede haber ahora en Cataluña, pero me atrevería a decir que seguro que estamos rondando entre los 3 y 4 millones de personas que van alguna vez a buscar setas. Y esto es mucha cantidad de gente. Y siempre hemos intentado, pues eso, intentar regular, ¿no? Más que a mí regular, para regular no me gusta, sería ordenar lo que es la recogida de setas. Ya no digo si cobrar o no por ir a buscar setas, sino poner las normas que hace falta, ¿no? Para ir a recoger respetuosamente entre las setas y que tengamos un recurso sostenible en el futuro. Como bien comentabas, en otras comunidades autónomas, prácticamente en todas, ya hay normativas de recolección de setas, hay algunas que cobran o no, pero ponen las pautas para poder recoger las setas. Algunos ponen cantidad de kilos, otros ponen también además el tamaño de la seta como tiene que ser. Bueno, en otros sitios se ha adelantado mucho y en Cataluña nos hemos quedado un poco retrasados.
Perquè ara ho estava comentant el Robert, i el que no sabia és, clar, en general els boscos són de propietat privada, entenc, però són d'ús públic, no? Comentava Robert.
Sí, correcte, és a dir, Catalunya té...
O sigui, tu pots anar a qualsevol bosc, diguéssim, pots fer ús d'aquell bosc, però clar, és d'un propietari.
Correcte. Nosaltres, a més, bueno, jo també treballo en una entitat que es diu PFC Catalunya, que el que fa, doncs, és tindre cura del bosc i promoure, a més, doncs, sobretot, que la propietat forestal, tant la pública com privada, doncs, promocioni, diguéssim, una certificació sobre un ús sostenible, no?, d'aquesta gestió forestal, que se'n faci una gestió forestal de caràcter sostenible, no? I per tant, doncs, el bosc, doncs, quan entrem al bosc, entrem a casa d'algú, no?, o a casa nostra, no?, en el cas dels boscos públics.
Clar, moltes vegades esto nos olvidamos, no?, una mica, Juan.
Sí, nos olvidamos totalmente. Y nos olvidamos que realmente el propietario de las setas son los propietarios. O sea, las setas tienen dueño. Y aunque nos fastidie decirlo, pues son del propietario del bosque. Que nos guste o no que existan propietarios de los bosques, eso es otro tema, ¿no? Pero tenemos que tener claro que cuando vamos al bosque entramos a casa de alguien y tenemos que ser lo más respetuoso posible.
Ara estàvem parlant de respecte, no?, a les muntanyes i als boscos. Segurament us vindrà al cap, doncs, aquelles imatges durant el confinament i després de mica en mica quan ens deixaven, no?, que podíem anar sortint, aquelles imatges de col·lapses, no?, tothom anava cap a la muntanya. Què us van semblar aquelles imatges?
Doncs ens van semblar, a mi em va semblar el més natural del món, no? Després d'estar tan tancats durant tant temps, doncs suposo que les persones teníem les necessitats de poder esbargir-nos, no?, i de poder sortir i agafar aire. És que els boscos són productors i les muntanyes són productors de bolets, però també ho són de fusta, ho són de paper, ho són d'oxigen, ho són de benestar, i per tant, doncs, el bosc té aquestes funcions, diguem, holística, no?, de multitud de serveis.
Uh-huh. Però que estiguessin tan massificats, és a dir, que es fes com un ús fins i tot indegut, no?, moltes vegades, us va donar aquesta sensació?
Sí, claro, pero es normal, o sea, la gente no se podía ir a otros sitios y al final lo que buscaba es la naturaleza, ¿no? Y es normal, o sea, no estaban preparados para poder aparcar los coches en ningún sitio.
Claro.
No estaba preparado. Ahora se han puesto un poco las pilas, están haciendo aparcamientos, están un poco regulando todo el tema de acceso, pero vamos un poco también, bueno, un poco tarde también.
És una mica, perdona, el que comentava el Juan, és a dir, el territori d'alguna manera s'ha d'ordenar. La paraula regulació, tal com deies, sempre és una paraula que fa por, no? Però s'ha d'ordenar, i sobretot quan tenim un país molt petit, no?, com el que és, i amb la diversitat de paisatges que té. I per tant, doncs, s'ha d'ordenar. I ordenar significa, doncs, que es planifiqui. Abans s'ha de planificar. I per tant, s'ha de planificar i per tant es planifica, doncs, la gestió forestal sostenible, es planifica els usos dels boscos, els accessos, els camins, doncs tot això és feina que s'ha d'anar fent.
Ara us vull compartir amb vosaltres dades perquè, clar, hi han hagut més rescats de muntanya que mai, tot i després del confinament. Aquest estiu diria que els serveis han crescut un 33%, sobretot per excursionistes inexperts. Creieu que cal més consciència dels perills de la muntanya, que moltes vegades diem, va, anem a la muntanya, no? I com si no passés res i allà estarem segurs.
Sí, aquí com a tècnic de muntanya, d'esports de muntanya, sí que t'he de dir que, a diferència d'altres països, bueno, tenim una tradició molt arrelada, que són les associacions excursionistes, i després aquesta tradició ha portat en aquesta massificació, no? I després també, pues, bueno, veiem el Kilian, que és un crac, ¿vale?
Kilian Jornet.
Correcte, veiem el Kilian Jornet, que és un crac i fa el que fa, però clar, després el veiem una samarreteta per la muntanya i fins i tot després els gendarmes el van tindre que mig rescatar, crec que està publicat, no recordo, en alguna de les... D'això. Per tant, a la muntanya s'ha de tindre primer el respecte que dèiem i entendre on ens estem ficant, no? I portar, doncs, un petit botiquín, portar un...
Quines recomanacions ens faries, Robert?
Jo aquí sempre penso que hem d'utilitzar el sentit comú de les capes, no? És a dir, les tres capes de que hem de portar de vestit, o sigui, acurat al temps, i una roba acurada, diguem, a la temporada que estem, o quan anem a la muntanya, i després, doncs, portar un petit botiquín, no costa res, és a dir, portar, doncs, una petita manta tèrmica que no ocupa res, portar uns analgèsics, els que prenem cadascú els nosaltres, portar uns vendatges, portar unes gases, res, algo, una mica de betadine, res, algo que puguis sortir del pas, no?
No, està molt bé que ens ho expliquis, perquè, clar, ara amb el pont del Pila, qui tingui la sort de fer pont, no?, que moltes, segurament, doncs, la gent anirà a fer excursions, i aquests serien, doncs, els tips que has de saber a l'hora de... abans de fer una excursió a la muntanya, no? Aquestes serien com les bones recomanacions. Tu com ho veus, Juan? Creus que cal més consciència dels perills de la muntanya?
Hombre, por supuesto. Primero que cuando vamos a buscar citas, a veces nos olvidamos y estamos mirando al suelo todo el rato, ¿no? Y nos olvidamos dónde estamos. Y cada año hay un montón de rescates para buscar a voluntarios, donde la gente se desavienta. Normal, ¿eh? Porque vas mirando, en vez de mirar a puntos de referencia, pues vas mirando al suelo porque estás buscando setas y al final te desorientas y te pierdes y no sabes dónde está. Y yo me he encontrado haciendo los muestreos a mucha gente y he tenido que llevarles con el coche a buscar dónde tenían el coche o para llevarles a algún sitio que conocieran. Luego otro de los problemas que yo he visto es que la gente va como si fuese, no sé, a pasear por la ciudad. O sea, mucha gente les ves con zapatillas, les ves que van casi con camiseta. Y claro, no piensas que bueno, sí, cuando sales a lo mejor hace calor, pero en cualquier momento, sobre todo si estamos más en alta montaña, en el Pirineo, que a lo mejor en el Pirineo, pero hay cambios de tiempo muy bruscos y entonces te puede pillar, pues que te pille sin nada, ¿no? Y puedes tener problemas y luego vienen los rescates y, bueno, todas estas historias.
Clar, moltes vegades ens trobem això, no? Vosaltres que sou experts deu pensar, però on van aquests, no? Així, a la muntanya.
Sí, malauradament et trobes una mica de tot, no? I caldria...
I també m'agradaria compartir amb vosaltres que, clar, estem parlant d'aquest gran interès ciutadà, no?, que s'ha produït ara cap al medi natural, s'ha demostrat, no?, que ha augmentat, però també no sé si es correspon amb un augment de socis i de consultes o assessorament sobre el medi natural.
Jo sí que penso que sí, que fins i tot molts entitats esportives o fins i tot els gimnasos han tingut que externalitzar a fora, no?, i fer activitats a l'aire lliure per tal de poder donar, diguem, resposta una mica en aquest interès.
Uh-huh. Juan, com que el risc zero no existeix a la muntanya, què cal fer per reduir-lo? Com ho veus tu?
Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que saber...
Ui, em sembla que s'ha penjat el Juan, sembla que l'hem perdut. Doncs sí. Dèiem això, no, Robert, que el risc zero a la muntanya no existeix, per tant, com podem doncs, evitar-ho?
Doncs primer tindré una planificació d'allò que volem fer, no? Quina és la ruta que volem fer a la muntanya? Consultar, diguem, la meteo, veure quines són les previsions meteorològiques, adequar-se la roba a la temporada en la que fem l'activitat, portar un petit botiquín, estalviar el mòbil, la bateria, diguem, del mòbil per si hem de fer una trucada d'emergència. Aquests serien una mica els quatre tips.
El que ens has donat, eh? Juan, t'hem recuperat.
Sí, se me he perdido. Había una nube por aquí.
Mira, has visto, tú me has encontrado, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntanos, ¿cómo podemos reducir este riesgo de que decíamos que no existe, ¿no? Al risk zero, a la montaña.
Por supuesto, lo que comentaba, ¿no? El ir preparado al bosque, ir preparado, o sea, botas, todo el tema de una capa para impermeable, cortaviento, etcétera, etcétera, para ir preparado. Incluso a lo mejor llevar algo de comida y el botiquín que no falte, ¿no? También es cierto que a veces nos confiamos mucho en lo que es el teléfono, en lo que es el GPS del teléfono, y entonces con eso ya nos aseguramos que, oye, aquí no nos perdemos. Pero sabemos que en el bosque, en muchos sitios, hay muy poca cobertura. Y entonces, pues, puede ser que tengamos problemas de no tener esta cobertura y perdernos. Con lo cual, cuando vayamos a un sitio, lo que tenemos que saber es un poco saber dónde nos metemos y también avisar a alguien y decir, bueno, vamos a tal sitio y estaremos por allá haciendo este recorrido más o menos. Uh-huh. Para que, si en caso de cualquier cosa, pues estemos allá y sepa alguien dónde ha sido.
I jo afegiria, a més, una altra cosa, que és que tampoc no tenim la mala costum de ficar-nos a la muntanya sense saber moltes vegades a on estem. Doncs també consultar els guies locals, que hi ha guies de muntanya de tots els nivells, i intentar contractar els serveis d'aquestes persones, que són persones com nosaltres, que s'estan intentant guanyar la vida, i per tant, doncs, fomentem també una economia de caràcter circular, no?
Uh-huh. Aprofitant que tenim el Juan Martínez de Aragón, enginyer forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, també expert volataire. Juan, explica-nos una mica el manual del bon volataire. Quins serien els punts bàsics?
Es complicado, ¿eh? Pero bueno, lo primero que teníamos que hacer es ser respetuoso con las personas que nos encontremos como en el medio. Tenemos que saber que las setas no están solamente para que nosotros las cojamos y nos las comamos, e incluso para que sacamos fotos y las publiquemos en Instagram, que me parece que es lo que últimamente interesa más, sino que realmente las setas están en el bosque porque hacen una labor impresionante. Hay unas relaciones entre los árboles y los hongos que sin los hongos no podríamos tener estos bosques que tenemos actualmente, ¿no? Dicho esto, tenemos que saber que las especies que están allá, hay algunas que están, ya sabemos que cogemos, abrimos un poco con el cuchillo, con la navaja, y vemos si tiene gusano, si no tiene gusano. Entonces, todas aquellas setas que ya están pasadas, dejémoslas. No merece la pena por sacar una foto y con un cesto gigante que luego tendrás que tirar en casa la mitad porque están pasadas. Eso no merece la pena. Dejemos allá y que se pudran tranquilamente en el bosque. No cojamos las setas enanas, esos robellones que tienen un centímetro de diámetro. No, porque no han hecho la labor de dispersión de las esporas. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos al bosque no peguemos patadas a las setas levantándolas todas a ver qué son o no son y dejemos todo trinchado como si hubiera pasado por ahí a Tila diciendo... Es terrible ver eso. El tema de basura, el dejar la basura por el bosque es absurdo, pensando que a lo mejor va a venir aquí los barrenderos de las ciudades a recogerlo, sino ahí se quedará para siempre prácticamente, ¿no? O sea, yo creo que esas son lo básico para que alguien que vaya a la naturaleza, ya sea por coger setas o no, pues sepa, ¿no?, lo que es un buen volataire.
I ja que te tenemos, seguro que como buen experto volataire també deus ser un bon consumidor de bolets. ¿Alguna recepta que vulguis compartir?
Bueno, la verdad es que me gusta muchísimo, ¿eh? Me gustan muchísimo las setas y comer. no sé, alguna receta a mí muy, muy básica, ¿no? A mí los Fredolics me encantan. Eso es un poco latoso porque tienes que estar en el suelo tirado, arrodillado y cogiendo, igual que los Camarrocks, pero al final dan muy buen resultado. Unas patatas chafadas con Fredolics es bestial, una sopa de Fredolics, a mí me encanta, ¿no? Son esos platos que me gustan mucho más que unos rebellones a la brasa, que son buenísimos, pero que realmente los disfruto más. El sep, un risotto, un carpaccio de seps, realmente...
Bueno, ya está, lo dejamos aquí, ¿no? Perquè el Robert mira el rellotge i no sé si és hora ja, no? Bueno, no, en sèrio. Moltíssimes gràcies a tots dos, però abans de marxar també m'agradaria preguntar-vos, com que també doncs, avui a un altre punt de vista volíem parlar de bolets i també de com podem cuidar el nostre bosc, perquè la gent també es faci consciència, no? Robert, tu, expert, no?, en boscos, quines són les pràctiques més desastroses que t'has trobat en un bosc? Dius, com pot ser que algú hagi pogut fer això, no?
Doncs, malauradament, sobretot, el que ens hem trobat és... el que trobes és brossa. És a dir, aquest costum de llançar llaunes, llançar coses que, a més, tardaran... Vull dir que, com deia el Juan, estaran allà per tota la vida, no? Moltes vegades l'entorn urbà o les persones de caràcter urbà surten al bosc i veuen que s'està fent una actuació i dirien que allò és el que és desastrós, no? Veure com s'estan tallant alguns arbres pues, per millorar aquella massa forestal i és que és tot el contrari. Precisament això es fa per millorar, a més de treure un aprofitament, no? I, per tant, és aquesta mentalitat canviada, no? Aquest canvi, diguem, de que és al revés. És al revés, és llançar les coses, aquesta actitud poc respectuosa amb el medi, no? Uh-huh.
Juan.
A mí el tema de basura sí que es muy importante. Y yo sé que la mayoría de los boletaires, de los excursionistas, no son los que tiran basura. Pero claro, hay tanta cantidad de gente que va que aunque claro. Sea un porcentaje muy pequeñito, pues al final se ve todo terrible, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo más problemático. También he visto alguna cosa problemática de ciertos sitios en los que pasa tanta cantidad de gente que el suelo se compacta de tal manera que cambia las propiedades físicas del suelo y entonces dejan de salir las setas. Entonces ese es un problema, ¿no?, en esas zonas. Bueno, yo creo que sería un poco así lo más importante que he visto.
Uh-huh. Robert, feies així, estàs escoltant el Juan.
No, escoltava el Juan, que suposo que això és una cosa que deu passar en algun lloc molt concret, no?
Sí.
No crec que no és lo comú ni lo general.
Però clar, suposo que amb tota aquesta, no?, participació massiva en la muntanya, que és veritat, no?, que l'ha trepitjat doncs, encara molta més gent i...
Sí, clar, també és que pensem que sobre la muntanya només veiem el que hi ha damunt, no? El tronc i els arbres, no? I això el Juan ho coneix millor que ningú, doncs tot el que és el tema del sol, doncs allà hi ha molta vida, no?
Doncs ha estat un plaer conversar amb vosaltres aquest divendres d'un altre punt de vista. Juan Martínez de Aragón, enginyer forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, moltíssimes gràcies i que vaya muy bien en aquesta recollida de bolets. I el Robert Roc, que ha estat amb nosaltres aquí a l'estudi, tècnic de conducció d'activitats esportives en el medi natural i també tècnic superior en gestió forestal i medi natural. Moltíssimes gràcies, Robert.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon dia. Nosaltres seguim avançant al matí a Ràdio Estel. Encara ens queden moltíssimes coses a fer, però res, aprofitem una petita aturada per marxar publicitat i a la tornada Montse Pi Bernat ja la tenim com cada divendres demanant la paraula.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda amb Toni Marín.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7. Demano la paraula.
4 minuts que passen de 11:45. Estàs al matí a Ràdio Estel. Montse Pibernat, lingüista, que vol demanar la paraula. Bon dia, Montserrat. Quina paraula demanes avui?
Bon dia, Mercè. Bon dia a tots. La paraula que m'ha vingut al cap durant tota la setmana és la de jutge. Perquè resulta que hem tingut jutges que avalen passaports Covid, jutges que avalen o no l'ús de mascaretes en interiors, jutges que reclamen Estrasburg... En fi, que la nostra vida d'uns anys cap aquí, en molts aspectes, sembla que la governin els jutges.
Recordem, doncs, que Montse Piornat demana la paraula cada setmana, que és aquella paraula, doncs, que més ha sonat, no?, en el món dels mitjans de comunicació i en la societat en general. La veritat és que sí, Montse, els periodistes també hem hagut de fer, doncs, un curs, no?, accelerat en advocacia i també judicatura.
Sí, exacte, tot i que tu tens avantatge, eh, Mercè, ja ho sabem. Avui, mira...
Olga Vallejo també, eh? Som les dues... Mira, juristes.
Molt bé, doncs no ho sabia. Mira, és bo. Avui mirarem la paraula jutge. I primer fixem-nos, però, que té aquest so J repetit, oi? Que té la primera lletra, la J, i després trobem una combinació amb la TG, que si us hi fixem, quan parlem, no diem una T, sinó que diem una D al davant de la G, jutge. Això forma part de les lleis fonètiques en català, que fan que la G davant de la E soni sonora i al seu torn faci tornar sonora la T, és a dir, que la transformi en D. Va, us dic una paraulota lingüística. La J és una consonant fricativa i la combinació TG és un so africat. Bueno, dit això, no m'espantis.
No.
El que hem de procurar és pronunciar bé aquestes consonants, que és un so propi del català, aquesta G. De fet, fa anys, potser ara ja no tant, per aprendre a pronunciar bé aquest grup de sons fricatius i africats, t'ensenyaven un embarbussament molt famós. Se t'ha acut quin?
A veure, deixa'm pensar.
Va, et dono una pista molt fàcil. Comença per un número.
Ah, clar, sí, el 16 jutges.
El 16, jutges, sí, no? Sí, 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat.
Sí que és un bon embarbussament per aprendre, doncs, a dir bé aquests sons. També la paraula embarbussament, Montse, també té la...
Fela, sí.
És aquest... un embarbussament, pròpiament dit.
Sí.
Ara, el contingut que diríem que no és gaire ponderat, no?
No gens. Aquest embarbussament té un punt de pel·lícula de sang i fetge bastant important, oi?
Doncs, sí, totalment. Aquesta explicació, gràcies per aquesta explicació fonètica, però d'on ve aquesta paraula? Paraula jutge. A veure, jutge.
Jutge, molt ben pronunciat. Ve del llatí judice, que ja volia dir jutge, també, i del verb judicare.
Ah, fantàstic. O sigui, per tant, aquest verb llatí és el que donaria també en català judicar, oi?
Judicar, sí, exacte. Fixem-nos, doncs, que en català tenim judicar d'una banda i també jutjar. En molts casos són sinònims, però tenen algun matís. Judicar és la forma presa directament del llatí, del judicare, i jutjar és fruit de l'evolució fonètica de la llengua, no? Podríem dir que judicar és més aviat un cultisme, perquè si t'hi fixes, de judicar tenim judicatura, que és tot el conjunt de jutges, oi? I també que alguns parlars tenen aquest refrany que diu «Segons el teu mal, judiques el dels altres». Això es diu per aquells que malpensen dels altres, suposant que tenen els mateixos defectes que tenen ells, no?
Ah, mira, això no, aquesta no el sabia, eh? Sí. O sigui, segons el teu mal, judiques el dels altres.
Sí.
És bona. Va, tornem a la paraula jutge, Montse. Què ens explicaries més?
Doncs mira, començo dient que un jutge és aquella persona encarregada d'aplicar les lleis penals, civils, mercantils, administratives, socials, i que té autoritat per jutjar i sentenciar. Per exemple, podem dir compareixer davant del jutge, la jutgessa de primera instància o aquella jutgessa municipal, el jutge àrbitre...
Per tant, està ben dit, perdó, Montse, allò de jutge i jutgessa.
Sí. En català, en aquesta paraula, podem fer servir per la forma femenina jutgessa, però, atenció, també es pot fer servir jutge com a femení. Per exemple, podem dir tant la jutge va sentenciar a favor de l'acusat com la jutgessa va sentenciar a favor de l'acusat. No? Tant jutge com jutgessa són bones per la forma femenina. De jutges n'hi ha de molts tipus. Tenim el jutge de pau, el jutge pedani, de vigilància, de primera instància, i també noteu que aquesta paraula ha traspassat a l'àmbit esportiu, per extensió del significat, evidentment.
Ah, i tant, clar, en el futbol, no?
En el futbol, exacte, a part de l'àrbitre, tenim el jutge de línia, que és l'àrbitre assistent, però en altres esports tenim el jutge de taula, que són els oficials encarregats de valorar, doncs, allò que en diuen ells, els fulls d'arbitratge, de reconsiderar les decisions equivocades, fan una mica de tot, avaluen l'actuació de l'àrbitre, també el dels jutges de cadira, que són uns altres tipus de jutge, determinen oficialment el guanyador d'un combat, en fi, una bona colla de jutges en esport. I si en voleu saber més, Podeu anar a l'Optimot i consultar la paraula jutge i veureu que en l'àmbit de l'esport us en sortiran moltíssims. Eh? Bé, deixo, però, aquesta terminologia d'àmbit esportiu i passo a la llengua general. A veure, si jo et dic, mira l'aquell, avui fa cara de jutge. Tu, Mercè, com ho interpretes,
això? A veure, diria que no tindria una expressió doncs gaire simpàtica. No és per dir que els jutges no siguin simpàtics.
No, però, exacte, tenir cara o tenir posat de jutge és tenir un gest molt sever, com de persona irritada o rigorosa o malcarada, fins i tot, oi? Com si t'hagués de renyar. Potser és una persona encantadora, però de vegades posa una cara que sort de la mascareta.
Tu saps que els jutges tenen el Premi Llimona i el Premi Taronja?
Ah, no ho sabia. Un dia m'ho explicaràs,
això. Després t'ho explico, això, perquè, clar, hi ha jutges per tot, eh?
Exacte, hi ha jutges per tot. Bé, fora bromes, en català també tenim l'expressió ser jutge i part, que ve a explicar que de vegades hem de prendre una decisió en la qual som una de les parts afectades. I això fa que sigui difícil que mantinguem una actitud imparcial, oi? Soc jutge i part. Per tant, depèn del que decideixi, m'implicaré més o menys i no seré imparcial. A veure, segueixo. Tenim també una locució que fem servir sovint, que és la locució a jutjar per, que la fem servir amb un valor condicional. Per exemple, en aquesta frase, tot apunta a jutjar per les constants discrepàncies internes que aquest govern també té els dies comptats. Huh? O bé, podem dir també, a jutjar pel seu comportament, diria que s'ha barallat amb els fills altre cop. I bé, per avui la paraula jutge la deixaria aquí. Però espera, que acabo amb una recomanació.
Ah, sí? Quina?
Doncs mira, una recomanació d'un refrany que he trobat que diu val més sentència de metge que de jutge. Imagina't.
Gràcies, Montse.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7. Matrícula oberta.
Dos minuts que passen de les 11 del matí. Bon dia de nou, Olga Vallejo.
Molt bon dia.
Com estàs? Com va el matí?
Bé. Amb ganes, estic a punt ja aquí per omplir la matrícula.
La matrícula, que ja està oberta. Clar, home, sí. Els divendres, de fet, clar, aprofitem que tenim aquesta matrícula oberta que feia referència a l'Olga per parlar d'educació. I ens acompanya, per tant, l'Anna Pagès. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, professora?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Clar, avui partim d'una pregunta, no?, que hauria d'estar, podríem dir, superada, no? Tu ets de lletres o de ciències?
Sí, això és un tòpic que durant molts anys va funcionar força bé. Potser ara encara circula.
Sí, crec que sí. I a més, va associat a una sèrie d'estereotips, no? Hi ha qui pensa que si ets molt intel·ligent hauries de ser de ciències, que si potser ets una mica friqui hauries de ser de ciències, que si no t'agrada gaire l'esforç hauries de ser de lletres.
Sí, hi ha aquesta sèrie tan divertida, el Big Bang Theory, no? Que molts adolescents han vist, que són tots una colla de friquis socialment difícils perquè estan doncs, pensant tot el dia en la física quàntica. Ah. I això és un estereotip. Els estereotips dels perfils educatius han funcionat sempre com per definir una cosa que al final no representa gaire bé els nanos.
I també moltes vegades, ara que estàvem parlant doncs, això, no?, de ciències, de lletres, les ciències sempre han estat com més demanades pels nens, no? Que moltes vegades les noies doncs, els hi costa, no? En el camp de les ciències, professora Pagès.
Bueno, això també és un estereotip, segurament socialment construït, culturalment construït al llarg dels anys. Per això els moviments feministes ara reclamen la importància de proporcionar a les nenes una bona formació en això que anomenen STEM, no? Ciència, tecnologia.
I que siguin conscients que, tot i que ara potser no veuen molts referents que tenen tantes aptituds, capacitats i possibilitats de fer ciències o lletres uns i altres, perquè potser també els hi passa, no? Ens trobem, per exemple, en el món de l'educació, quan vas a una escola, la immensitat de mestres, dones que hi ha, sobretot de primària, i possiblement hi ha nois que volien fer, que volien estudiar educació per ser mestres, però els hi faltaven referents o pensaven que allò que no era pels nois.
Exacte, jo crec que els interessos en educació són una cosa que s'adquireix. No són innats els interessos. Per tant, ets de lletres o de ciències. Aquí el pitjor és fer servir el verb ser, perquè un es pot fer de lletres o es pot fer de ciències, però no ser.
I per què creu que no hem superat, no?, aquesta dicotomia, que encara es manté aquest debat?
Mira, jo vaig estudiar a l'escola als anys 70 i recordo que es va posar molt de moda els tests. Des de personalitat, des d'intel·ligència, i feien screenings a totes les classes i a tots els nivells. Una mica amb la idea de que amb el test s'acabaria descobrint aquesta cosa innata, aquesta predisposició. I això encara avui, i potser diria s'ha agreujat en alguns casos, perquè l'ús de la psicometria, malauradament, no, a vegades no afavoreix els processos educatius, doncs una cosa consolidada.
Anna, hauries de veure la cara de la Mercè de sorpresa, en sèrio, i em mira com dient, a veure, tu que també vas estudiar als 70, i jo li dic, sí, a mi també m'ho van fer.
No, estava pensant, clar, a mi no m'ho van fer, no em van fer aquest test, que va haver un moment el van deixar de fer.
Sí, jo recordo la dècada dels 70 i a l'escola ho feien a tothom. Llavors era divertit perquè ens donaven qüestionaris als blaus pels nens i als roses per les nenes.
Ai, això m'ho vaig saltar.
Qüestionaris diferents.
Però escolteu, una pregunta, perquè clar, moltes vegades nosaltres sempre hi ha el típic debat, no?, de dir, ostres, és que potser no són prou madurs els nens en el moment, els adolescents, a l'hora de triar una carrera o una altra, no?, quan acaben batxillerat, però també creieu que aquesta dicotomia, no?, de ets de ciències o de lletres, també és una edat que són poc madurs encara els nens per saber cap on volen tirar?
Clar, jo crec que aquí la qüestió és haver de triar massa d'hora, sobretot perquè pots rectificar, o sigui, tu pots dir m'interessa més això o m'interessa més allò, explorar i després decidir que no és el que t'agrada més i poder rectificar. Les decisions educatives a vegades són molt unilaterals i aquesta és la dificultat. Als Estats Units, per exemple, els colleges tenen major i minor. Llavors tu pots fer, per exemple, de major, doncs fas més lletres, i de minor pots fer més ciències. I aquesta idea de combinar el trobo molt interessant, i això és cap on hauríem d'anar, em sembla.
Estem al matí a Ràdio Estel, a l'espai Matrícula Oberta. Doncs avui parlem d'aquesta dicotomia de lletres o ciències que hauria d'estar, la veritat, superada. I hem trobat una conversa, Olga, molt interessant sobre aquest tema. Es titula Un diàleg entre ciències i humanitats pel segle XXI.
Sí, BBVA patrocina el banc, patrocina uns continguts sobre divulgació científica. S'anomenen Aprendemos Juntos, els podeu trobar a YouTube, per exemple. A vegades són xerrades en públic. A mi m'agraden especialment les converses de la Zuberoa Marcos, que és periodista i doctora en biologia, la que va ser fa anys la directora d'un programa meravellós de divulgació científica que es deia 314, a la 2, doncs la Zuberoa parla amb convidats. I hi ha una conversa de gener d'aquest 2021, la convidada és Jimena Canales, historiadora de la ciència i escriptora, que es titula així, no? Un diàleg entre ciències i humanitats pel segle XXI, i comencen parlant de la necessitat d'aquesta interconnexió entre ciències i lletres.
Y para mí es alarmante pensar el gran número de gente que hay haciendo ciencia y el pequeñísimo número de personas que existen pensando sobre la ciencia. Entonces siento que es una profesión muy, muy importante, que me gustaría que más gente se uniera.
Aquesta reflexió és una invitació que ens recorda, per exemple, que les grans tecnològiques, IBM, Google, Microsoft i d'altres, munten equips multidisciplinars. Alguns dels perfils més demandats, de fet, són filòsofs, historiadors, músics, a llocs on ens imaginem que hi ha molts enginyers, molts físics, o enginyeres i físiques. No? Humanistes, necessiten humanistes amb capacitat per fer-se preguntes, que tinguin un raonament lògic i una ment oberta. Perquè, Anna, si ens haguéssim de definir el perfil d'un treballador del segle XXI, un de ben competent aniria molt més enllà d'aquest ciències o lletres, no? Com hauria de ser?
Home, i tant, molt més. Mira, Manel Castells, l'actual ministre, insigne ministre d'Universitats, sí. Quan va escriure un llibre fantàstic que es diu La societat de la informació. Són tres volums. En l'últim volum, l'epíleg, es titula Comprendre el nostre món. I aquí ell diu que hi haurà en el món del futur, que és on estem ara, dos grans tipus de treballadors. I uns que són els treballadors lineals. Aquests són els treballadors que podran ser substituïts en qualsevol moment per una altra persona o per una màquina. I després diu, hi haurà els treballadors simbòlics. Diu, els treballadors simbòlics són els que tindran idees, són creatius, i el que s'empesquen no pot ser substituït ni per un altre ni per una màquina. Per tant, aquesta idea de l'insubstituïble, de les idees creatives, de la projecció cap endavant, això incorpora moltes disciplines i molts punts de vista. I per això no podem dir lletres o ciències, sinó que hem de parlar més aviat d'una formació polivalent.
Uh-huh. Avui estem parlant amb l'Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat de Ramon Llull. Professora Pagès, el món real, clar, no es divideix entre ciències o lletres. I d'alguna manera, doncs, hem de saber gestionar la nostra economia familiar i alhora hem de poder, doncs, escriure mails sense faltes, si pot ser. Llavors, clar, el món laboral dista, no?, de la divisió lletres-ciències. L'escola ha sabut adaptar-se als canvis?
A l'escola sempre se li demana que s'adapti a tot. Eh? L'escola fa el que pot. Sí. El que pot. L'escola, més que adaptar-se als canvis, l'escola el que fa és intentar donar una formació de base, que sigui consistent. I això ja serà molt, clar, si ho aconsegueix. I és difícil. Però en aquesta formació de base hi ha d'haver molts elements, no únicament una especialitat o una altra, sinó que de base vol dir que ha de ser transversal. Llegir, escriure correctament és una cosa que et serveix tant per ciències com per lletres.
Com ara, no sé, les noves generacions, no?, que potser diuen, no, és que jo l'Scratch no m'interessa, jo programar no m'interessa. És com ara enviar un correu electrònic. Tothom ha de saber enviar un mail, no?, tothom ha de saber baixar-se un programa. Són coses essencials pel dia a dia.
Sí, jo recordo que a l'escola, els que érem de lletres, hi havia molta gent que era de lletres i deia, no, és que jo, a mi les matemàtiques no em van, és que no ho entenc perquè sóc de lletres. I aquest era una cosa que feia servir molt.
Sí, sí, totalment.
Exacte, exacte. Uh-huh. Exacte. I doncs bé, això no hauria de ser així, sinó el contrari.
El que sí que ens trobem, per exemple, és centres educatius que infantil ha canviat moltíssim i està llunyíssim d'aquesta dicotomia de ciències o lletres. També és veritat que llavors s'han de dedicar a jugar, no? Però primària ja comença a estar tot més interrelacionat. Es fan classes que no són 45 minuts o una hora, sinó que a l'aula es treballen diferents matèries alhora, de forma transversal, potser amb projectes o sense. Sí. Fins i tot hi ha instituts que la ESO segueixen amb aquest esperit, però després arribes al batxillerat i, clar, tens les Pau que et pressionen per dalt i que fan que llavors sí que es condicioni, no?, i deixi de ser tot això més interdisciplinar, més enriquidor, per anar directes de cara a barraca i obtenir uns resultats per poder anar a la universitat i possiblement tornar a pensar tu ets de ciències o de lletres.
Sí, sí, això de l'orientació al rendiment és molt, molt lamentable, sobretot perquè al final l'examen és el que dona sentit al procés i hauria de ser l'inrevés. Nosaltres a Catalunya això als anys 30 ho vam entendre clarament i l'Institut Escola del Parc de la Ciutadella, que es va fundar l'any 32, justament parlava dels exàmens com d'aquests procediments rònecs que el que fan és alterar l'interès de l'experiència.
Uh-huh. Pels que creuen que això de no dependre tant de les qualificacions són invents recents, perspectiva històrica, no? A l'IEPAR de la Ciutadella, 1932-39, què proposava aquest projecte educatiu?
Aquest és un projecte extraordinàriament interessant que va propulsar el Consell de Cultura, que en aquell moment estava dirigit per Ventura Gassol. La idea era, no hi havia exàmens, no hi havia llibres de text, això no volia dir que no hi hagués llibres, i no estava dividit per matèria, sinó per grans àrees de coneixement. I es treballava molt el contacte amb l'exterior, l'observació, el llenguatge acurat. Què era el que ells defensaven per damunt de tot? Era l'interès, l'importància dels mestres. Els mestres havien de ser una gent d'una cultura extraordinària per poder fer això. és a dir, passar d'una matèria a l'altra, proposar projectes que fossin transversals, i el director de l'Institut Escola del Parc, que era un físic, es deia Josep Estalella, el doctor Estalella sempre deia que el mestre havia d'estar per sobre de la metodologia, perquè era el mestre el que impregnava d'ànim a l'empresa. Quan la metodologia substituïa el mestre, llavors les coses anaven malament. Avui dia potser hem fet al revés. Hem donat més prioritat a la metodologia i poca prioritat a la figura del mestre.
Del mestre.
No?
És que ara, quan estàvem escoltant la professora Pagès, i clar, em venia al cap, jo, per exemple, la meva mare sempre recorda doncs, que tenia la seva professora de tota la vida, des de començament de primària. Clar, vivia en un poble, no? I que era la professora que l'acompanyava bona part de la primària, per no dir que gairebé tota.
Sí, sí, sí. I, de fet, per exemple, una de les coses més boniques que hi havia a l'Institut Escola, ells van crear unes colònies, van arreglar una masia que es deia Can Sorell, i anaven a les colònies. Però durant l'estiu els nens escrivien als mestres i els explicaven el que feien. O sigui, hi havia una relació autèntica
totalment,
entre els mestres
clar.
I els alumnes.
Clar, són coses que es van perdent no? en el transcurs dels anys, no? I que potser s'haurien de recuperar.
Sí, el que, no sé sí, si potser... Sí. Creus que hi hauria familiars reticents a aquest canvi? Ja sabem que a vegades quan hi ha escoles que incorporen els ambients amb nanos de P3, P4, P5, que bé, tampoc sí. No els estan preparant per anar a la universitat, hi ha gent que, doncs això, reticents al canvi, però deixaran d'aprendre? No sabrà escriure? Bueno, no, t'estem oferint una altra manera d'aprendre, no? Que hi ha gent que potser no... que li costa. Li costa.
Sí, jo crec que el discurs ambiental és un discurs de rendiment i benefici. Si fem una cosa és per alguna altra. Però no hi ha la idea de la finalitat ni la idea de la gratuïtat. Llavors les famílies viuen en una societat que s'alimenta d'aquests ideals tan poc saborosos, que són formes d'entendre la vida molt, molt pobres, més aviat empobrides. Llavors jo crec que s'ha de fer entendre a les famílies que l'exigència i l'alegria en l'aprendre no són dues coses incompatibles.
I m'imagino també que en aquesta línia, des de les famílies, també hauríem d'oblidar això de... A tu què t'agrada més, llegir o les mates, no? Uh-huh. Que nosaltres també siguem conscients perquè condicionem a vegades amb les preguntes que fem.
Clar, i tant, i tant. Jo, per exemple, era de lletres totalment, al 100%, però m'agradaven molt les equacions de segon grau. I perquè això d'aïllar la incògnita es veu que a mi em ressonava molt i m'agradava moltíssim. Però era l'única cosa de les matemàtiques que m'agradava. I això és com molt especial, però si a mi m'haguessin impulsat una miqueta més l'interès aquest per... Bueno, després em vaig dedicar a temes de filosofia de l'educació, que són una mica aïllar la incògnita, Però, bueno, vull dir que llavors s'hauria de veure els nanos a què s'enganxen realment, no? Sí. I això... explotar-ho, impulsar-ho, donar-li força.
Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, per superar doncs, aquesta dicotomia que estàvem dient, tu ets de ciències o de lletres, què hauríem de fer?
Hauríem d'interessar-nos per tot. Interessar-nos per moltes coses diferents, no només agafar un element. I els professors els primers. Els professors haurien de ser gent d'una gran cultura.
Doncs,
una gran cultura a tots els nivells.
Nosaltres, i els professors, i també els periodistes, i al final, Olga, perquè també hem de saber gairebé de tot, de ciències, de lletres, de medicis, que de tot.
D'art, de sèries, ara també de sèries.
Doncs moltíssimes gràcies, professora Pagès.
De res, a
ens trobem ben aviat aquí al matí a Ràdio Estel, la matrícula oberta. Cuidis moltíssim.
Perfecte, un plaer, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, i nosaltres que seguim avançant ja en el matí d'aquest divendres, 8 d'octubre, Olga Vallejo, 58 minuts per arribar a 58 minuts, sí, home, dos minuts per
ja
arribar.
Ja hem passat 58.
Sí, hem passat 58. Ara no sumem més, que ja tenim ganes de marxar de cap de setmana, ni que sigui. Dos minuts per arribar al punt de les 12. Atenció, ens ho avançava l'Olga Vallejo. Ens fa especial il·lusió perquè d'aquí res ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel la periodista Elena Neira, que ens parlarà això de l'algoritme de Netflix, no? Que potser hi ha gent que diu, però què és l'algoritme de Netflix?
Què fa que mirem el que mirem més enllà del que ens expliqui la gent? Perquè ens apareixen sèries que algú ha decidit, algú o un algoritme que deu haver dissenyat algú, ara ho sabrem.
Clar, perquè tu moltes vegades tu veuràs, per exemple, Netflix i veus recomanacions per tu, i no? I pots pensar, però per mi com ho sap,
qui
no?
Vigila?
El senyor Netflix?
Qui em vigila?
Exacte.
Com ho saben?
l'Helena Neira. Res, en qüestió de minuts ens explicarà doncs, com funciona aquest algoritme de Netflix. Després també conversarem amb Anna Priscila Magrinyà a Tot està connectat, que per cert avui ens parlarà de la història de Coco Chanel.
Fa màgia, no sé com s'ho fa, però connecta
i
tot.
I va fent salts en el temps. Això serà doncs, el contingut que ens espera en aquesta segona, tercera, gairebé hora del matí a Ràdio Estel. Si et quedes amb nosaltres en el punt de les 12, fem aquesta petita aturadeta per escoltar doncs, la pregària de l'Àngelus i després els serveis informatius d'aquesta casa ens posen al dia de totes les notícies que han passat en aquesta darrera hora. Vinga, va, que t'esperem d'aquí res, al matí a Ràdio Estel.
Al matí a Ràdio Estel.